L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial la salutació. Un dia més de qui us parla i acompanya. Donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que conjuntament elaborem a través del treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que també avui, dimecres 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, el Dia del Llibre i de la Rosa, encetem, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps que encetarem parlant de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que demana d'entrevistar-se amb el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, el més aviat possible, per tindre de primera mà informació sobre l'estat actual del projecte Castor. Un estat i un projecte sobre el que també es preocupa la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que trasllada les seues reivindicacions contra el projecte a les més altes instàncies europees. Seguirem destacant que el candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions europees, Ramon Tremosa, es va reunir ahir amb diferents col·lectius del territori. I ens farem ressò que el Servei d'Integració en Família Extensa de les Terres de l'Ebre ha realitzat el seguiment, assessorament i orientació d'un total de 138 acolliments familiars. Parlarem de qüestions culturals. Demà es lliuren a Deltebre els Premis de Recerca Ramon Calvo. I en una jornada com la d'avui, molta és l'activitat relacionada amb la festivitat de Sant Jordi a Santa Bàrbara. Aprofitaran el dia per lliurar el Premi del Concurs Literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. L'emissora municipal emetrà una versió radiofònica de la llegenda de Sant Jordi realitzada pels alumnes de l'escola que participen al taller de teatre. I també a Amposta, concretament a la zona del castell, se centrarà l'activitat. És l'escenari dels diferents actes organitzats amb motiu d'aquesta diada a la capital del Montsià. Per últim, direm també que del 22 al 25 d'abril l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar realitza tot un seguit d'activitats amb un marcat accent cultural. Enguany, especialment commemorant el 70è aniversari de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep. I per acabar amb bon gust de boca, a la recta final del nostre temps d'informació, avui passarem per l'Aldea, on preparen un parell de convocatòries. D'una banda, del 25 d'abril a l'11 de maig, celebren la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. I un cop acaben aquestes jornades, el cap de setmana del 10 i 11 de maig, també organitzen el primer concurs de cuina de l'Aldea. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat avui l'obrim parlant tant del projecte Castor. Ho fem per un doble motiu. D'una banda, i per començar, destacant que l'Ajuntament d'Alcanar ha adreçat una carta al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme demanant informació en relació a l'estat actual del projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural davant les informacions publicades pels mitjans de comunicació, segons les quals el grup ACS ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que preveu que el magatzem de gas Castor pugui començar a estar operatiu aquest any 2014. En la mateixa carta, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, demana que s'extremen encara més les precaucions, ja que el passat 14 d'abril l'Institut Geològic Nacional enregistrava un nou terratrèmol de 2,1 graus d'intensitat a l'entorn de la plataforma marina. Tot i que l'activitat al Castor està aturada des de finals del mes de setembre, l'alcalde canareu, Alfons Montserrat, demana informació al Ministeri sobre el tipus d'activitat que s'està duent a terme actualment a la plataforma marina. Tanmateix, ha sol·licitat també còpia dels informes que s'hagin emès en relació amb aquest projecte i insisteix en la necessitat que no s'aixequi la suspensió dels treballs. És per tot això que l'alcalde d'Alcanar ha demanat d'entrevistar-se amb el titular del Ministeri d'Indústria, José Manuel Soria, lo més aviat possible per conèixer de primera mà quin és l'estat actual del projecte. I parlant encara del projecte Castor, hem de fer esment també d'un comentari comunicat que ha fet pública la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, un comunicat en el que expliquen que els dies 24 i 25 de març els portaveus de la plataforma, Evelio Monfort i Joan Ferrando, van desplaçar-se a Brussel·les amb companyia de membres de les organitzacions Observatori del Deute en la Globalització i Ecologistes en Acció per denunciar la passivitat de les autoritats espanyoles davant les reivindicacions de tancament i desmantellament del projecte Castor. Com tots sabem, diu el comunicat, l'empresa Escal UGS i el seu principal propietari, Florentino Pérez, van dient que això dels terratrèmols no ha estat res, que són uns alarmistes i, per tant, que esperen que el Ministeri d'Indústria els deixi tornar a injectar gas. Per sort, però, la immensa majoria de la gent del territori no se'ls creu i hi ha gent també fora de Catalunya que està preocupada i ocupada en el desenvolupament del projecte Castor. A Brussel·les, diuen els membres de la plataforma, es van reunir amb ONGs internacionals com Counterbalance i Vanguage, organitzacions que creuen necessari ampliar l'oposició al projecte amb una forta campanya europea. Veuen aquesta instal·lació industrial innecessària, perjudicial per a la ciutadania i amb un procés de legalització mancat de participació ciutadana amb uns recursos econòmics poc clars. L'intens treball dels membres de la plataforma realitzats estos dies va tractar sobretot en aspectes relacionats amb el finançament del projecte, els eurobons, i més concretament sobre el deute il·lícit que ja ha generat el projecte, ja que un deute privat ha acabat esdevenint públic, i com es pot intervenir per evitar que aquest deute afecti les butxaques dels contribuents. Aprofitant que aquests membres de la plataforma estaven a Brussel·les, també van visitar el Parlament Europeu, entrevistant-se amb l'equip de l'eurodiputat Raül Romeva, del grup dels Verds. En aquesta reunió es va començar una campanya que es farà extensiva a tots els grups polítics per demanar un pronunciament del Ministeri d'Indústria, del Govern de Madrid i dels diferents grups parlamentaris sobre qui es fa càrrec del deute del projecte Castor.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. El candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions europees, Ramon Tremosa, es va reunir ahir amb diferents col·lectius del territori i així ens ho explica en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El candidat de Convergència i Unió a les eleccions europees, Ramon Tremosa, es va reunir ahir amb diferents col·lectius de les Terres de l'Ebre, la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, contrària a la planta de gas Castor, i la plataforma en defensa de l'Ebre foren alguns dels col·lectius amb qui va intercanviar opinions el diputat europeu, que creu que s'ha de fer força conjunta a Europa entre els partits contraris al Pla de Conca de l'Ebre i demana a la plataforma en defensa de l'Ebre que sigui més proactiva davant Europa.
M'he compromès a mantenir la unitat d'acció de tots els diputats catalans dels partits contraris en aquest projecte de transvasament de l'Ebre, que som pràcticament el 90% del cens electoral a Catalunya. Cal també que la plataforma sigui proactiva en els actes que faci a Brussel·les d'explicar el que està passant.
Tremosa es va reunir també amb les comunitats de regants de la dreta i de l'esquerra de l'Ebre amb el tema del cargol Poma com a principal preocupació.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant del Servei d'Integració en Família Extensa, el CIFE, que es gestiona i promou des del Consell Comarcal del Baix Ebre i que ha realitzat el seguiment, acompanyament i suport dels 138 expedients actius distribuïts per les 4 comarques ebrenques. Aquesta intervenció es realitza amb la finalitat d'aconseguir que les famílies puguen assumir l'atenció dels menors en termes més de qualitat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destaca la rellevància d'aquest servei, atès que dona suport a les famílies del territori que han decidit realitzar un acolliment mitjançant una atenció individualitzada, especialitzada i propera. De fet, en el marc d'aquesta tasca d'atenció, en el transcurs de l'any, el CIFE també ha realitzat més de 500 entrevistes a infants i adolescents i més de 450 famílies acollidores. A banda, també s'han realitzat estudis, informes de seguiment i acompanyaments a visites. El conseller d'Infància i Adolescència, Rubén Lallana, explica que l'atenció que es realitza a les famílies és rellevant per tal d'assegurar l'èxit de l'acolliment en família extensa. Els acolliments poden ser de dos tipus, els simples, quan el desemparament és transitori i, per tant, es preveu que els infants i adolescents retornaran amb els seus progenitors en un període breu de temps, i els permanents, quan el pronòstic de recuperabilitat dels pares és baix. En tot cas, la finalitat principal dels acolliments en família extensa és que els nens puguen conviure en el propi sistema familiar d'origen. D'altra banda, i en aquest últim any, s'ha iniciat també el projecte de formació i suport a l'acolliment amb dos grups acollidors, un a la comarca del Baix Ebre i un altre a la del Montsià. Aquests grups constitueixen una mesura de suport socioeducatiu dirigit a les famílies que, independentment de la seva estructura, dinàmica interna o cicle vital, es troben en procés d'acollida de familiars propers, ja siguen nets, nebots o germans. Alhora, també s'han realitzat sessions de formació dirigides a les famílies. Cal esmentar que el passat mes d'octubre es va posar en funcionament el nou equip del CIFE del Montsià. D'aquesta manera, s'han traspassat els 47 expedients actius d'aquesta comarca en aquest nou equip.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
Del 25 al 27 d'abril, desena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Un món de possibilitats t'esperen. Tallers de cuina, de dolços, exhibicions de batuca i country line dance, teatre, degustacions d'arrossos, trobada de playmobils, puntaires i xapes de cava, carxofada popular, concert, exhibicions equestres. Del 25 al 27 d'abril t'esperem a la desena Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
L'informatiu Emute.
Obrim ara pàgina dedicada a les informacions de l'àmbit de la cultura. Comencem anant a Capa del Tebre, un municipi on per demà està previst l'acte de lliurament dels Premis de Recerca Ramon Calvo. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Institut i l'Ajuntament de Deltebre, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre, han convocat la 12a edició del Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca, dividit en dues categories, la humanística social i la científico-tècnica, obert als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre. Després de la convocatòria, ara arriba el moment de lliurament dels premis. Ha estat molt difícil escollir els treballs finalistes, tal i com destaca la directora de l'Institut de Deltebre, Antònia Sabater.
Ja ens ha arribat el dijous, l'últim dijous d'abril, i ja tenim els finalistes de les dues modalitats. Et vaig a dir qui són. Aquest any tenim, de la modalitat humanística, Històries submergides de Joan Casanova Curto, de l'Institut de Deltebre. També de la modalitat humanística, La Zuda, de Sandra Sabater Turón, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. I en la modalitat científico-tecnològica tenim Raps Berry P, Balancing Robot, d'Eduard Sanfèlix Morera, de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa. i de la modalitat científica, la realitat augmentada, una experiència real al Delta de l'Ebre de Josep Marín Lleó de l'Institut de Deltebre. Aquest any, dos de l'Institut de Deltebre i dos del Joaquim Bau. I el cartell guanyador és, el títol és Simplemente jo, de Maria Díaz, de l'Institut Berenguer IV d'Amposta. Els ha costat moltíssim seleccionar aquests finalistes i també ha participat aquest any en el tribunal el personal de l'Ajuntament. I aquest any també convidem al senyor Joan Panisello, que és artista i ceramista. I esteu tots convidats. Aquest any ho fem a l'Institut. Us hi esperem.
L'entrega i lliurament d'aquests premis Ramon Calbó tindrà lloc demà dijous a les 8 de la tarda a l'Institut. Estarà presidida pel ceramista Joan Panisello, acompanyat per l'alcalde de Deltebre, el regidor de Cultura i la directora de l'Institut, entre d'altres autoritats.
Gràcies, Lluïsa, i passem ara a parlar, o obrim un bloc dedicat a la festa de Sant Jordi i les diferents activitats que al conjunt del nostre territori estos dies s'hi organitzen. Pràcticament a tots els municipis presenten la seva agenda d'activitats. Nosaltres comencem avui anant cap a Santa Bàrbara, on trobem un Sant Jordi planer, amb roses, en recital de lectures, teatre radiofònic i també premis. Santa Bàrbara aprofitarà la jornada d'avui per lliurar el premi del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara i la ràdio municipal per emetre una versió radiofònica de la llegenda de Sant Jordi realitzada pels alumnes de l'escola que participen al taller de teatre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Tot i que a nit la Biblioteca Municipal de Santa Bàrbara ja va acollir la presentació del darrer llibre de l'autora ebrenca Francesca Alier, Les passions de la menestrala, no serà fins aquesta tarda a les 7:30 quan s'inauguren les 23enes jornades culturals que es perllongaran fins a final del proper mes de maig, concentrant la majoria dels actes organitzats per les diferents entitats durant els caps de setmana. Abans, però, i avui, en aquesta diada de Sant Jordi, a les 9:30 del matí, a les 12:45, els alumnes de l'escola pública han fet una representació de la llegenda de Sant Jordi adaptada a teatre per a la ràdio i que ha estat emesa per la Plana Ràdio, responent a la petició formulada per l'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi per tal de donar més difusió al treball dels nens i nenes que participen als tallers de teatre organitzats per la mateixa Associació de Pares. N'escoltem un fragment.
Com cada matí, el rei, seguit de la seva donzella, entra a la sala del tron, on esperen els seus consellers.
Consellers!
Majestat!
Quines notícies tenim?
Ha arribat la primavera.
Fa un dia preciós.
Esteu cada dia més maco.
Tothom us estima molt.
Molt bé, que vingui el trobador a cantar una mica.
Els consellers s'inclinen i es retiren.
Vull esmorzar? Maduixes amb nata.
Els maduixats encara estan una mica verds, senyor.
No és que el jardiner el faci madurar més de pressa.
No sé si ho podrà fer, majestat.
Com que no? Si no ho fa, agarraré un altre jardiner.
La donzella s'inclina i es retira, sense atrevir-se a dir res més.
Les mestresses de casa Dones Planeres també en aquesta diada de Sant Jordi participen venent roses a la plaça Major a benefici dels projectes 2014 de Mans Unides. També els alumnes de tercer d'ESO, de l'IES Les Planes i els de sisè de l'escola fent lectures aquest matí en veu alta a la mateixa plaça Major. Ja per la tarda, a les 4, es lliuren els premis del 23è Premi Literari Rogeli Farnós a l'escola Jaume Balmes. Finalment, a les 7:30, al Museu de la Vida a la Plana, es lliura el premi al guanyador del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara, que convoca la Regidoria de Cultura del nostre poble des de fa més de 23 anys i que enguany ha correspost a Martí Casal i Pelegrí de Barcelona per la seva obra Draps Bruts. En aquesta edició, el total d'obres de la modalitat de narrativa que ha estat la que es convocava va ser de 12, quantitat una mica inferior a la de l'any anterior, que va ser de 13 obres. El premi de narrativa està dotat en 300 euros. També, dotat en 60 euros, s'atorga un accèssit de caràcter local a l'obra Col·leccionistes de cicatrius, de Míriam Cid Valldeperes. Els membres del jurat es mostren ben satisfets per la qualitat de les obres presentades. La diada de Sant Jordi acaba amb un recital de lectures a càrrec del Club de Lectura Local al mateix Museu de la Vida a la Plana.
Gràcies, Josep. Des de Santa Bàrbara baixem cap a Amposta. La zona del castell de la capital del Montsià és avui l'escenari, també de diferents activitats amb motiu de la diada de Sant Jordi. Novament, des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El recinte del castell d'Amposta és l'escenari on avui es celebra la festivitat de Sant Jordi, amb diferents actes i activitats, entre ells, per exemple, una exposició sobre moments dels lectors o dos concerts des de la banda de l'Escola de la Lira i també de la Unió Filarmònica. Així ho explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
Amb un indret incomparable com és la zona del castell, es donen cita a moltes activitats, se fan concerts de la banda juvenil de la Lira i de la Fila, hi ha moltíssimes parades, aquest any de fet és que hi ha més parades que l'any passat, hi ha actuacions diverses, hi ha portes obertes de l'escola Esardi, hi ha les portes obertes de la biblioteca Sebastià Juararbó.
Cal destacar que l'activitat va començar ahir al vespre ja amb el lliurament del tercer premi de narrativa Ciutat d'Amposta i també amb l'espectacle de rumba ebrenca Lo Gitano Blanc.
Gràcies, Manel, i este recorregut de Sant Jordi el tanquem anant cap a l'Ametlla de Mar. Per Sant Jordi, Setmana Cultural és la que celebren a l'escola de Sant Jordi del municipi del 22 al 25 d'abril, concretament l'escola a Sant Jordi de l'Ametlla realitza multitud d'activitats, totes elles, evidentment, en un marcat accent cultural. Enguany, a més, es commemora especialment el 70è aniversari d'Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep, i així ens ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
La Setmana Cultural, des d'aquest dimarts 22 al divendres 25 d'abril, a l'entorn de la Setmana de Sant Jordi, és un dels trets més característics de les activitats que es duen a terme a l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar des de fa més d'una vintena d'anys. Tota mena d'activitats lúdiques, esportives, literàries, teatrals, exposicions s'aglutinen a l'entorn de la festivitat de la Rosa i el Llibre. Una de les activitats estrella d'aquesta setmana serà el musical que ha preparat els alumnes del cicle superior dirigits pel professor Xavier Figueres. També hi haurà teatre pels més petits, amb l'obra A que ve la princesa. A més, el divendres des de la colla castellera Los Xics Caleros un any més realitzaran el taller de castells a primària. D'altra banda, no faltarà el dia de Sant Jordi la xocolatada organitzada des de l'AMPA per a tots els nens i nenes de l'escola a les 11 del matí. Aquest any, aprofitant que se celebra el 70è aniversari de la mort de l'escriptor Antoine de Saint-Exupéry, que va escriure El Petit Príncep, han programat activitats al voltant d'aquesta obra tan important de la literatura universal. Ens explica la directora de l'escola, Fàtima García.
Bueno, sobre al voltant de l'obra del Petit Príncep, perquè enguany és el 70è aniversari de la mort del seu autor, i l'any passat també va fer 70 anys de l'aniversari de la publicació del llibre. I hem pensat, en tota l'escola s'han dissenyat activitats sobre aquesta temàtica. També cal dir que no ens hem centrat en el Petit Príncep, però no deixem de banda Sant Jordi, no ho podem obviar. I sobretot amb els més petits, els quals tindran una representació d'una petita obra de teatre, una mica alternativa, que es titula Ai, que ve la princesa.
A més, segons la directora de l'escola, aquests dies de Setmana Cultural també s'aprofita per realitzar xerrades des de la policia local, els Mossos, el SUM i agents rurals que explicaran als nens i nenes des de com utilitzar internet de manera segura fins com tenir cura del medi ambient, per exemple. Una manera, segons la directora de l'escola, de fer créixer els nens i nenes en altres aspectes de la societat fora del programa curricular.
Diumenge 4 de maig arriba el referent gastronòmic de les Terres de l'Ebre, setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. A partir de les 11 del matí, inici de cocció de l'arròs, col i fesols amb una paella gegant. Inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. Venda de tíquens a l'Ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'abril. Més info i inscripcions al 977 45 0012. Preu del tíquet 5 euros. No et quedis fora. Setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. Diumenge, 4 de maig.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui anem cap a l'Aldea. Abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem qüestions que mirarem de que ens deixen un bon sabor de boca. I ho fem parlant primerament de la sisena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs, jornades que promou la regidoria de turisme de l'Ajuntament de l'Aldea i que se celebraran des del 25 d'abril i fins l'11 de maig. Sisena edició d'unes jornades gastronòmiques que, tal i com explica la regidora de turisme Míriam Ferrando, diferents establiments de restauració aldeans oferiran menús on l'ingredient principal serà l'arròs. Un cop més, des de l'organització agraeixen la participació enguany d'establiments com el Bar Abril, Bar Espanyol, Restaurant La Llar, Mas Masdeu, Bar Pescador, Bar Pòdium i Bar Esport per la seva participació, ja que evidentment sense ells aquestes jornades no serien possibles. Cal fer esment que amb la Fira de l'Arròs i del Comerç arrenquen tot un seguit d'actuacions que organitza l'Ajuntament de l'Aldea destinades a promoure el producte i la gastronomia del municipi. Les jornades gastronòmiques arrenquen i finalitzaran amb la fira i el concurs de cuina respectivament, esperant que els establiments tinguin una gran afluència de públic durant aquestes dates. Concretament, els menús que oferiran els bars i restaurants de l'Aldea que participen en les jornades tindran preus entre els 10 i els 28 euros. Es cuinaran plats on, com dèiem, l'arròs serà el principal protagonista d'aquesta sisena edició de les jornades gastronòmiques de l'Aldea. I com dèiem, sense abandonar les qüestions culinàries, hem de dir també que des de la regidoria de turisme informen que concretament els dies 10 i 11 de maig tindrà lloc la primera edició del concurs de cuina, un concurs obert a estudiants de cuina, cuiners professionals i a totes aquelles persones afeccionades a la cuina que hi vulguin participar. Segons en reconeix la mateixa regidora de turisme, Míriam Ferrando, des de l'Ajuntament s'ha volgut emprendre aquest seguit d'accions destinades a la promoció econòmica del municipi. En aquest sentit, s'ha elaborat un document Estratègia 21 i amb ell un pla de desenvolupament econòmic amb el qual pretenen, i així ho han plasmat en el pressupost municipal, iniciar tot un seguit d'accions per promocionar la gastronomia aldeana. En aquest sentit, han organitzat el primer concurs de cuina que es realitzarà al pavelló poliesportiu de l'Aldea els dies 10 i 11 de maig, com hem dit, un concurs en el que hi podran participar totes aquelles persones que es vulguin presentar, ja siguin aficionats o professionals de la cuina. Hi haurà 32 places que s'atendran per rigorós ordre d'inscripció i disposaran d'una cuina professional per elaborar els seus plats. Totes les persones interessades a participar poden entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de l'Aldea, l'aldea.org, i descarregar-se la fitxa d'inscripció juntament amb la fitxa tècnica de la recepta. Aquests documents posteriorment es podran presentar a les oficines de l'Ajuntament de l'Aldea o bé enviar-se per correu electrònic a l'adreça jornadesgastronòmiques@laldea.org. Paral·lelament al concurs hi haurà també una exposició i diferents degustacions de productes de les nostres terres i de l'horta de l'Aldea, juntament amb la participació també de diferents establiments de restauració del municipi.
Primer concurs de cuina, les quatre torres de l'Aldea, 10 i 11 de maig del 2014, a les vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Més info amb l'aldea.org. o també al telèfon 977 45 00 12. 977 45 00 12. Organitza Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps aquesta tarda pot canviar una mica només a algunes comarques de Catalunya. No creiem que arribi ni a una quarta part del territori, potser el 10-20% de les comarques. Pirineu, Prepirineu, també algunes zones interiors de l'Ebre, tocada al massís del Port, Matarranya, punts de la franja de Ponent, i potser també cap a la serralada transversal, nord d'Osona, Garrotxa, fins i tot cap a les Salines, Mare Déu del Món, la zona més interior de l'Alt Empordà. En aquests indrets han de créixer nuvolades amb força aquesta tarda, ruixats, algunes tempestes. Avui fa calor, farà calor, aquestes temperatures d'entre 20 i 25 graus en general, entre 22 i 25 la majoria, però algun valor es pot aproximar als 26-27. I encara en alçada queda una mica d'aire fred, 19-20 sota 0 a uns 5.600 metres d'alçada. Aquest contrast, tot i que no tenim la inestabilitat d'ahir, doncs formarà aquestes tempestes o ruixats al Pirineu, Prepirineu i, com hem dit, alguns sectors de la serra transversal o interior de l'Ebre. A part d'això, seria un moment de ruixat a la tarda. Globalment, Sant Jordi amb sol i calor a tot arreu. Doncs la propera nit tornarà a ser fresca amb algun banc de boira. Demà arriba un canvi de temps, a la tarda sobretot. Al matí, pocs núvols o boires, però ràpidament s'anirà tapant i a la tarda xàfecs, tempestes que podrien ser intenses a Ponent, a Lleida, Pirineu, Prepirineu i a última hora a altres llocs de l'interior. I aquest canvi de temps divendres arribaria també a bona part del centre, nord de Catalunya i comarques de Girona.
Com cada dia mirant cap al cel, arribem a l'hora de posar el punt i final, posar el comiat en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Diada de Sant Jordi, dimecres 23 d'abril, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement desitjar-vos acabeu de passar una feliç jornada. Natros, atenció, tornarem el proper divendres. Demà no compartirem este temps d'actualitat, però sí divendres 25 d'abril. Fins llavors, molt bona tarda, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.